l'entrevista de Ràdio Ciutat de Valls amb David Prats.
Benvinguts a l'entrevista de Ràdio Ciutat de Valls. Des d'aquest dilluns 11 de maig, la nostra ciutat ha entrat en la fase 1 del desconfinament pel coronavirus. Les terrasses dels bars i restaurants, l'obertura de comerços i la tornada gradual de treballadors públics a la feina han estat algunes de les imatges que s'han pogut plasmar. Des de l'emissora pública de la capital de l'Alt Camp, comencem avui una sèrie d'entrevistes amb els regidors del govern municipal per veure quin futur ens espera als ciutadans en l'anomenada nova normalitat i els efectes d'una crisi econòmica que tot just ha començat. Comencem fixant-nos en les àrees d'habitatge i mobilitat. Per això tenim amb nosaltres el seu regidor, Ramon Font. Senyor Font, benvingut a Ràdio Ciutat de Valls.
Gràcies.
Va, comencem aquesta entrevista. En primer lloc, quines mesures han hagut de prendre les regidories en què vostè és responsable durant aquests gairebé 2 mesos de confinament total?
Bé, en el cas que a mi m'afecta i m'implica, més que les regidories en si d'habitatge i de mobilitat, sabeu que hi tinc associat el càrrec de, en tant que habitatge, president del Consell d'Administració de Provalls, l'Oficina Local d'Habitatge, per entendre'ns, que està a la plaça Sant Jordi, i a nivell de mobilitat també em pertoca ser el president del Consell d'Administració de Viassam. És aquí, en aquestes dues societats anònimes municipals, on realment hem hagut de prendre mesures. A nivell, potser el que ha estat més complex és el de Vies, ara us explicaré, però començant amb el tema de Provalls, de l'Oficina Local d'Habitatge, evidentment, el que pràcticament va fer tothom, és a dir, sense desatendre les obligacions de la feina, donar el servei als usuaris que habitualment han de passar per l'Oficina Local d'Habitatge, el que vam intentar i estem encara intentant mantenir en tot moment és, bé, no només el confinament, no estic parlant del confinament, però sí l'aïllament del personal que treballa per donar-los la màxima seguretat perquè no adoptin riscos ni per ells, és a dir, pels treballadors que tenim allà, ni tampoc pels usuaris, cas que hi haguessin d'anar. A més, hem de tenir en compte una altra qüestió, és a dir, que en diferents llocs de treball s'ha donat el cas que hi ha personal, bé, el que es diu població de risc, i en el nostre cas, a l'Oficina Local d'Habitatge, evidentment, n'hi havia. Per tant, màxima precaució, intentant evitar l'atenció personalitzada, però sense desatendre tot tipus d'informació i assessorament a través del telèfon o a través del correu electrònic. Això pel que respecta a l'Oficina Local d'Habitatge. Clar, vosaltres sabeu que Vies, Valls, Infraestructures, Aparcaments i Serveis bàsicament es coneix, entre altres coses, però bàsicament per les zones blaves. El 13 de març va esclatar pràcticament això, es van començar a adoptar mesures de forma urgent per part de les administracions. Nosaltres ja l'endemà, dia 14, el dissabte, ja vam fer que els nostres treballadors no desenvolupessin les seves tasques. Vam tancar aquell dissabte 14 de març les zones blaves fins a dia d'avui, és a dir, encara continuen tancades. No oblidem que en el cas dels vigilants, Vies és un centre de treball especial. Per tant, estem parlant de treballadors i treballadores amb una diversitat funcional com a mínim del 33% en amunt, i això vol dir que estem parlant també de població de risc. El 100% dels vigilants de les zones blaves tenen diversitat funcional, per tant, ho van tenir claríssim, i a més, més enllà dels treballadors, també per donar seguretat a la gent del carrer, no era apropiat tenir zones blaves obertes, però és que a més també per seguretat, per no haver de manipular parquímetres, la targeta, monedes, etc., es va creure convenient fins al dia d'avui això. El tema de les oficines tampoc s'ha desatès, és a dir, no s'ha fet una feina que seria presencial, però sí que en tot moment, a través de correus electrònics, a través del telèfon, no s'ha deixat de fer doncs la feina habitual, no? Des de senyalització, etcètera, etcètera.
Ara mateix, tant Viassam com Provalls romanen obertes amb aquests horaris que comentava, i també s'ha reforçat les peticions per atendre de forma telemàtica tot el que necessiti el ciutadà, no?
Sí, és a dir, en el cas de vies, ja a poc a poc, nosaltres també ens estem adaptant, no, a la situació, a com evoluciona tot plegat. En el cas de vies, deixant de banda el que són els treballadors i treballadores de les zones blaves, el que fa a despatxos, ja comencem a fer algunes hores presencials, ja comencem, doncs, a estar allà. Avui mateix, doncs, per exemple, el gerent i jo mateix hi hem estat durant un temps determinat, sempre amb la màxima precaució, amb guants, amb mascaretes, netejant els llocs de treball, però repeteixo, tota precaució és poca i intentem, de moment, sempre que sigui possible, donar servei, però evitant que hi hagi contacte i que sigui de forma presencial. I bé, és el que deia, en ambdós casos mai s'ha desatès el servei, ni a l'oficina local d'habitatge, a Provalls, allà a la plaça Sant Jordi, ni a Vies, a la muralla de Sant Antoni número 8.
Centrem-nos en polítiques d'habitatge. A principis d'abril, Provalls va posar en marxa un servei d'assessorament per a les persones que, a causa de la Covid-19, es puguin trobar en una situació de vulnerabilitat econòmica i tinguin dificultats per pagar el lloguer i la hipoteca. S'han rebut moltes peticions?
A veure, se n'ha rebut alguna. Jo crec que s'ha de veure com evoluciona tot plegat i com de llarg, que ja ho és, pot fer-se tot plegat. El que sí que s'ha rebut, és a dir, nosaltres habitualment rebem molta sol·licitud d'informació, rebem moltes sol·licituds de subvenció i d'ajuts, però d'aquests ajuts que ja s'atorguen de forma habitual al llarg de l'any, és a dir, anualment. En aquest cas sí, és a dir, persones que ja estan acostumades i que malauradament necessiten un any sí i un altre any també aquest tipus d'ajuts, en aquest cas concret sí que els hem anat rebent i atenent per telèfon, a més, des de l'oficina local d'habitatge ja es coneix, no? Ja està identificat aquest tipus de persones, qui són, on viuen, etc etc. I pel tema de la Covid-19, doncs, evidentment, també hi ha hagut alguna que altra consulta, el que passa que, clar, hi ha diferents canals per fer-ho. A partir d'aquí, aquestes persones que es posen en contacte amb nosaltres, doncs, els hi expliquem què és el que cal fer. Per exemple, no? Cal tenir en compte que són mesures que van adreçades tant a persones que són llogateres, per entendre'ns, que han de fer front al pagament d'un lloguer. En un primer moment, com a mesura, va sortir el fet que posant-se d'acord amb el propietari es podia demanar l'ajornament del pagament dels lloguers mentre durava l'estat d'alarma, amb un màxim de 4 mesos, això és el que es va dir en un primer moment, o bé demanar una reducció del 50% del rebut per poder-lo pagar de forma normal, però amb una reducció del 50%. Això sempre que es sol·licités aquest ajornament a través d'uns formularis que actualment es poden fer o pots accedir a la web de l'Ajuntament i te'ls pots descarregar a través d'un codi QR, però entenem que no tothom, doncs, ha fet anar les noves tecnologies i aquests formularis els poden trobar al vestíbul de l'Ajuntament, els poden trobar a Vallgenera, allà a serveis socials. Bé, això per un costat per les persones que són llogateres. I d'altra banda, clar, també es troben en problemes les persones que en el seu dia, en una situació, doncs, benestant, van demanar un crèdit hipotecari i que ara, per les circumstàncies d'aquesta crisi de la Covid-19, tenen problemes per fer front al pagament de la hipoteca. En aquest sentit, val a dir, i això és una cosa molt recent, pràcticament és una primícia, que sembla que es comença a desencallar, perquè una cosa és anunciar una cosa, és a dir, l'administració pot anunciar una cosa, però l'altra és quan comença a caminar aquesta mesura, quan pot començar a ser efectiva i realment la gent acollir-se. Llavors, a resultes del famós Real Decreto Ley per la Covid-19 de mesures per fer-hi front, sembla que comencen a activar-se aquestes mesures pel que fa en matèria d'habitatge i que això, a través del Real Decret Llei de l'Estat, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya començaria ja a fer efectiva aquest tipus d'ajuts, aquest tipus de mesures. Què passa aquí? Que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ha començat a posar en contacte amb les diferents oficines locals d'habitatge per tal de, si volen, si poden ser receptores i fer-se càrrec de la gestió d'aquestes mesures. Pensem que van destinades a aquesta gent que durant, en el moment que va començar aquesta crisi, s'han pogut quedar a l'atur, han patit un ERTO, o bé que també han patit una reducció de jornada laboral i tenen problemes, repeteixo, per fer front al pagament del seu habitatge. Això és una cosa que per fi sembla que ara comença a desencallar-se i, per tant, tota aquella gent que cregui que pot acollir-se, que no dubti en cap moment en adreçar-se a l'oficina local d'habitatge, també coneguda com a Provalls, a la plaça de Sant Jordi, però repeteixo el missatge que deia abans. Quan dic d'adreçar-s'hi, ho poden fer, primer, que ho facin per dos canals, per el correu electrònic provalls@provalls.cat, és molt fàcil, provalls@provalls.cat, o trucant al telèfon, al 977 60 80 20. Els hi diran realment si què és el que han de fer per poder-s'hi acollir, els hi diran tota la paperassa que pugui ser necessària, més que res per evitar viatges, perquè no es deixin papers. Jo crec que és la millor fórmula per poder fer això. D'altra banda, també hem habilitat, i és nou, tot això és molt recent, en el cas, per exemple, de la gent que pugui tenir problemes per fer front a la hipoteca més enllà, perquè és una altra opció, també es pot sol·licitar la suspensió del rebut o rebuts al banc de cadascú fins un mes després de l'aixecament de l'estat d'alarma, és a dir, que ho poden fer, que suspengui el rebut del banc. Però, com que això generarà, i és comprensible perquè són coses molt complexes, generarà potser molt de dubte i mancarà informació, hem obert a l'Ajuntament un correu electrònic que es diu ofideuteajb@valls.cat. De tota manera, si truquen a l'oficina d'atenció al ciutadà, ja els hi diran perfectament on s'hi han d'adreçar. Però, en principi, per aquests casos concrets, abans parlava del tema especialment del lloguer, d'acord? Pel tema dels problemes que hi podia haver a través de la hipoteca, i encara que truquessin o enviessin un correu electrònic a l'oficina local d'habitatge, també els derivarien cap allà on els han d'atendre, els que tenen problema amb la hipoteca. Però, en tot cas, hem obert un correu directe per facilitar les coses a aquesta gent que, malauradament, pugui tenir problemes, que és ofideuteajb@valls.cat. Bé, això bàsicament són algunes de les mesures que s'adopten per fer front més o menys d'una forma immediata a la Covid-19. Després, cal tenir en compte que al llarg de l'any hi ha d'altres ajuts, també el lloguer, que nosaltres ja de forma habitual, encara que no ens hagués vingut a visitar aquest maleït virus, doncs també facilitem i també donem. Si voleu, si en voleu parlar més endavant.
Sí, també el ple de l'Ajuntament de Valls, el passat 29 d'abril, va aprovar de manera inicial la modificació d'unes bases específiques en matèria d'habitatge. Quins són els requisits per poder-s'hi acollir?
Bé, sí, per un costat hem de tenir en compte una cosa és quan s'aproven les bases i l'altra cosa és quan realment es du a terme la convocatòria, que podríem dir que és el tret de sortida per tota aquesta gent que necessita poder-s'hi acollir. Primer, i per entendre i explicar quines són aquestes bases, una d'elles, una de les tres que, amb les quals doncs, nosaltres hi treballem, és la d'ajuts al lloguer, d'acord? I aquí ja no estem parlant de les persones que puguin ser víctimes a resultes de la Covid-19, sinó que ja doncs, l'any passat, per exemple, no, o fa dos anys, ja han anat tenint problemes perquè malauradament doncs, això, bé, hi ha persones que s'allarguen el temps i les hem d'ajudar. Doncs, per tenir en compte, hi ha uns ajuts que venen a través de la Generalitat de Catalunya. Molta gent els pot conèixer com a MIFO, ara li canviaran el nom, li diran MINMA, i aquests són realment els ajuts més enllà de la Covid-19 que cada any s'hi poden acollir aquelles persones, no?, que reuneixen una sèrie de requisits, arriben via Generalitat i això ho gestionem des de l'oficina local d'habitatge. Són uns ajuts al lloguer, com també hi ha uns altres ajuts al lloguer que són per majors de 65 anys, que també s'hi poden acollir. Hi ha gent que, repeteixo aquesta paraula, que malauradament està acostumada, no?, a haver-hi de recórrer perquè, si no, no ho podríem fer d'una altra manera. Llavors, quan imaginem que aquesta persona que ha tingut problemes per fer front al lloguer per alguna qüestió, perquè s'ha deixat algun paper, perquè no reunia algun requisit, no ha pogut acollir-se a aquest ajut que atorga la Generalitat, que es diu el MIFO, com jo ara estic dient, llavors nosaltres, l'Ajuntament, fa de crossa, des d'habitatge fem de crossa. I per aquests que no s'han pogut acollir a aquesta ajuda que es diu MIFO, fem uns ajuts de pagament al lloguer. Això, per un costat, és una de les tres bases, de les modificacions que es van aprovar, i llavors, bàsicament, per no cansar a l'audiència, bàsicament, doncs, tenir en compte el que paguen de lloguer, la renda que poden cobrar o no, és a dir, els ingressos que tenen, la unitat familiar, etcètera, etcètera, es poden acollir a aquest tipus d'ajut. Però això, repeteixo, és incompatible amb el que us explicava abans. Aquest ajut és per la gent que no s'ha pogut acollir a l'ajut que proporciona la Generalitat i que nosaltres ho gestionem des de l'oficina local d'habitatge. Per tant, pels que no s'hi han acollit, tenim aquest ajut al lloguer. L'altre ajut que hi havia, és a dir, és per ajudar a pagar l'IBI, i perquè m'entengueu, tot aquell propietari que tingui un pis, que el tingui desocupat, si el posa a la gestió de l'oficina local d'habitatge, perquè pugui gestionar el lloguer l'oficina local d'habitatge, doncs podrà beneficiar-se d'una ajuda per pagar l'IBI, que pot anar des del 50%, el 50% si cedeix a aquest habitatge perquè sigui lloguer social, tindrà un 50% subvencionat, i si encara reuneix algun requisit més, és a dir, quan més econòmic sigui el lloguer que es posi, pot arribar fins al 100% d'ajuda per pagar l'IBI d'aquest pis que tenia desocupat. I la tercera base de la qual podem parlar i que tenim és la de rehabilitació per fer reformes. Poso l'exemple, si una propietària, per exemple, té un pis que el té desocupat i que hi vol fer un seguit de reformes de millora, doncs aquesta persona, per cedir l'habitatge i que l'oficina local d'habitatge gestionaria per lloguer social, se li donaria o se li dona fins a 10.000 euros per fer front a aquesta reforma, a aquesta rehabilitació, i si es tractés d'una empresa serien 6.000 euros, repeteixo, sempre i quan l'habitatge al qual s'ajuda a reformar, a rehabilitar, acabi destinant-se a lloguer social. Com a novetat, hem obert que també, a banda de treballs de millora, si fan treballs relacionats amb la sostenibilitat, amb l'eficiència energètica, tant les persones físiques, per entendre'ns, per als particulars, però també si són entitats del tercer sector, entitats sense ànim de lucre, tindrien 3.000 euros més d'ajuda en aquest concepte.
Centrem-nos en el pressupost d'habitatge d'aquest exercici dels pròxims. S'hauran de fer reajustos i malabarismes?
Bé, jo crec que amb la situació que ens està tocant viure, rara serà l'àrea que no hagi de fer reajustaments. De fet, jo crec que en el darrer ple, tant per part del govern com per part de l'oposició, es va dir que aquest pressupost va començar i va acabar elaborant-se en unes circumstàncies totalment diferents a les que ara tenim per la Covid-19, i jo crec que tothom entén que aquest pressupost haurà d'anar-se modificant, s'hauran de fer diferents modificats per fer front a aquelles necessitats que l'equip de govern, que el govern de la ciutat consideri oportuns i que ningú dubti que sempre intentaran ser el millor per a les persones. Això està claríssim. A nivell d'habitatge, home, a nivell d'habitatge, nosaltres, sobretot el que teníem molt clar per aquest 2020, més enllà d'adquirir nou habitatge, que sempre s'ha d'intentar fer, està claríssim, però no oblidem que venim d'un 2019, fins i tot ja arrenquem des del passat mandat, quan, amb l'anterior regidor que ja hi havia, amb Jordi Cartanyà, que ja es van començar a adquirir tres habitatges, i a més, doncs, ara, ja des que em vaig incorporar com a regidor d'habitatge, estem a punt de tancar, no ho hem fet perquè ens ha enganxat el coronavirus pel mig, però ja vam anunciar en roda de premsa aquestes accions, aquestes actuacions, aquestes operacions que s'han fet tant amb la cooperativa Sostre Cívic com amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que ens permetrà tenir un nombre importantíssim d'habitatge social a la nostra ciutat. És l'operació més gran que s'ha fet en aquesta matèria mai. Què vull dir amb tot això? Que, home, també hem de considerar que aquest 2020, quan tu adquireixes aquest habitatge, no el compres o els obtens fent un conveni, no? Sinó que hi ha una cosa que també s'ha de fer i és la rehabilitació d'aquests habitatges. Per tant, amb tota aquesta quantitat important, diria jo, d'habitatge que està en vies d'adquirir-se i algun doncs, que ja s'ha adquirit, el primer que hem de fer és poder-lo rehabilitar per posar-lo ja al mercat. Això ara mateix seria la nostra prioritat i sempre doncs, anar observant com evoluciona i què és el que hi ha, no? per poder fer-nos amb el màxim d'habitatge possible i, si és possible, amb noves operacions a través de les fórmules doncs, que siguin, no? de tanteig o retracte o a través de convenis amb entitats del tercer sector. I estem treballant, sí.
I alguns projectes previstos poden quedar ajornats per la crisi de la Covid-19?
Projectes a nivell general, refereix vostè?
Sí, a nivell d'habitatge, en primer lloc.
Bé, a nivell d'habitatge ja li dic, és a dir, nosaltres, clar, el que ens plantegem i que tenim claríssim és que no només la nostra ciutat, sinó que el nostre model és quan més habitatge públic hi hagi millor, perquè llavors el que fem és tensionar perquè l'habitatge privat, aquests lloguers tan alts que s'arriben a posar, doncs quan més públic n'hi hagi, el que farem és forçar a que el lloguer privat, per entendre'ns, vagi baixant. Dit això, és veritat que els recursos són els que són. Amb la situació d'emergència que ara se'ns presenta, caldrà avaluar quines són les principals necessitats, haurem de fer front, però el que sí que està clar és que amb tot el que hem adquirit i que encara no hem pogut posar a disposició de lloguer social, el que procedirem és a rehabilitar tots aquests habitatges que ens entren i en fi, poder-los oferir a tota aquella gent que s'hi puguin acollir, no?
Parlem de l'altra regidoria de mobilitat. Durant aquest confinament s'ha mantingut operatiu el servei de bus urbà i s'ha pogut aparcar gratuïtament en totes les zones blaves de la ciutat. En referència a les zones blaves, ho comentava abans, de moment doncs, encara es mantenen gratuïta, però fins quan es mantindrà aquesta mesura, tenint en compte que Reus i Tarragona, entre d'altres ciutats, ja les han tornat a posar en marxa?
Sí, a nosaltres el fet que d'altres ciutats molt properes a nosaltres els hagin posat en marxa no és una cosa que ens afecti absolutament amb res. Nosaltres, això anirà en funció de diferents qüestions, és a dir, com evoluciona la societat vallenca, és a dir, com comença a fer-se aquest desconfinament, com anem tornant a la normalitat, com podem fer ús de les zones blaves, sobretot també com anirà evolucionant el nostre comerç. No oblidem que una de les missions, un dels objectius, no, dels aparcaments de zona blava és propiciar que hi hagi una certa rotació. Avui, quan anava al despatx, quan anava a la feina, doncs per mi era una gran satisfacció veure com cada vegada hi havia més establiments oberts que estan obrint. Jo recordo, això s'ha d'anar fent, hem de passar per aquests períodes, per aquestes fases, però sobretot que tothom tingui molta, molta precaució i llavors, a més, també hi ha el factor dels treballadors, torno a repetir, els nostres treballadors són segurament els més vulnerables de tot l'Ajuntament de Valls, pel que deia, no? Perquè tenen aquesta diversitat funcional com a mínim del 33% en amunt, Nosaltres anirem evolucionant. A veure, jo ara m'aventuro, eh? És una cosa que no està decidida. De moment, repeteixo, a dia d'avui que estem fent aquesta entrevista, estan tancades. A mi, per mi, si pot ser final de mes, millor que abans.
Li preocupa la situació de ViaSam pel fet que sigui un organisme autònom que sobreviurà en part gràcies a les recaptacions en zones blaves?
Sí, és una evidència. És una evidència. Nosaltres, a veure, desenvolupem moltes tasques i no només, perquè no només hi ha el tema de les zones blaves, de gestionar tots els aparcaments, intentar rehabilitar aquells aparcaments que poden quedar doncs, malmesos. Estic pensant tant els que són de zona blava com també aquests aparcaments de superfície que són grans, com el del Carme, etc. Doncs també cal anar fent un seguit de manteniments. El tema de la pintura, de la senyalització, també és competència nostra. La senyalització vertical també és competència nostra. És a dir que s'ha de fer feines i ens ha tocat viure un episodi, un capítol per la Covid que no hi estàvem acostumats. La Societat Anònima Municipal Vies és totalment autònoma, amb els seus ingressos pot fer front i pot treballar i pot fer front a les seves despeses, i de forma inusual i extraordinària ha passat això. Recentment, doncs, hi ha molta gent que ja ho sap, va haver de fer una subvenció a l'Ajuntament a la societat, en principi de 75.000 euros, i cal veure si d'una forma relativament ràpida, com dèiem, no? Durant aquest mes de maig, si s'acabessin obrint les zones blaves, doncs, la situació no seria tan greu per entendre'ns, o greu, no tan greu, no? O tan complexa, jo prefereixo dir complexa perquè greu no ho és, però millor, no? Si podem començar a ingressar durant aquest mes de maig, que no que s'allargués la situació, no?
Més enllà de les reajustos de pressupost que pugui fer les diferents àrees de l'Ajuntament, confien les ajudes que es puguin rebre des de la Generalitat o el govern espanyol per repartir aquesta situació tan greu? En tots els àmbits, no només en mobilitat i en habitatge.
Jo aquí voldria ser molt, molt curós, perquè de la mateixa forma que nosaltres, Ajuntament, com a administració local, estem fent mans i mànigues amb reunions periòdiques, perquè la gent s'ho pot creure, això. És a dir, en tot moment tenim videoconferències i algunes s'han hagut de fer presencials, no? Però, és a dir, estem constantment parlant, debatent, analitzant què és el millor, què és el que necessita la ciutat a cada moment. Si nosaltres entenem i veiem i som partíceps i vivim i patim aquesta complexitat, doncs imagineu-vos també administracions com la Generalitat de Catalunya o com l'Estat. És d'esperar que sí. Jo entenc que sempre, doncs, o sigui, no plou sempre al gust de tothom, però ara fa poc jo li parlava que sembla que es posaven en marxa per fi aquestes mesures per poder fer front a aquestes persones afectades per l'atur, per l'ERTO, per la reducció de jornada laboral durant el Covid-19. És a dir que, i evidentment, des de, per exemple, no, de serveis socials estan fent un treball extraordinari que s'ha de posar en valor. És a dir, i així jo crec que totes les administracions, abans d'arribar a aquest moment, i crec que hem de ser honestos, i les administracions ja de per si, des d'una situació econòmica, diguem-ne, normal, tampoc era per tirar coets, doncs si la situació ja és complicada de gestionar, imagineu-vos amb una situació tan extraordinària, no?, com la que estem vivint ara. I jo confio, jo vull creure que en la mesura del possible aquests ajuts aniran arribant i alguns ja s'estan començant a anunciar.
Ramon Font, regidor d'Habitatge i Mobilitat de l'Ajuntament de Valls, ja no ens queda temps per més. Li agraïm moltíssim haver-nos acompanyat en aquesta entrevista aquí a Ràdio Ciutat de Valls i seguirem atents a les fases de desescalada provocada pel coronavirus.
Jo us ho agraeixo moltíssim que ens hagueu dedicat aquest temps per poder parlar de totes aquestes qüestions, que entengui els oients que no és una situació fàcil, que s'està intentant gestionar el millor possible, i abans d'acabar, si em permeteu, voldria tenir també unes paraules d'agraïment a tot el personal, a tot el personal de l'Ajuntament, però amb un que a mi em pertoca de ben a prop, em toca de ben a prop, i són els conductors de l'autobús urbà que des que va esclatar el conflicte i que la gent va començar doncs, a agafar una certa por, una certa temença, perquè és normal, no? Doncs que no han deixat en cap moment de prestar el servei, mai hem deixat d'oferir aquest servei del transport urbà, hem fet serveis especials fins i tot quan hi va haver doncs, la crisi, no? de la residència Ballús, doncs, volia tenir aquest reconeixement també cap als xofers del bus urbà perquè realment s'ho mereixen.
Queda dit. Moltíssimes gràcies, Ramon, i a vostès, dir-vos que tornarem en una pròxima entrevista aquí a Ràdio Ciutat d'Abans, l'emissora pública de la capital de l'Alcant. Gràcies.